l'hora esportiva habitual de cada divendres que ens ha de servir d'entrada per començar ja a fer la prèvia del cap de setmana, un cap de setmana que ens porta, entre d'altres, si parlem de futbol, per exemple, el desplaçament que haurà de fer aquest diumenge a partir de les 12 del migdia la Unió Esportiva Sitges al camp del Catllà. El Sitges, que recordem, ve de perdre el partit amb la Fundació Atlètic Vilafranca, per tant, haurà de recuperar allò que va perdre a casa, a fora, on els números tampoc han estat massa bons aquesta temporada. No han estat dolents, però massa bons tampoc. En qualsevol cas, un nou repte per als homes d'Àlex Villa en aquesta recta final del campionat per no perdre pistonada amb rivals com el Martorell i el Ciudad Cooperativa, que ara per ara són els dos equips que el precedeixen al capdamunt de la classificació. Parlarem de la primera catalana, parlarem també de la tercera catalana, del partit que jugarà amb el Sitges B demà a la tarda aquí a Aiguadols contra l'Hortonenc. Compte, ja fa setmanes que ho diem, amb aquest Hortonenc, que és un equip que cotitza ara mateix a l'alça, que ve amb trajectòria ascendent i que, per tant, allò que diuen, a la Chita Callando s'ha col·locat entre els equips que estan allà dalt per si els dos, tres primers fallen i, per tant, pot tenir també alguna petita opció d'acabar segon aquesta temporada. Hi ha una dura pugna, aquesta segona plaça en aquest grup 13 de tercera catalana és caríssima, però molt cara. Vaja, no es paguen ni en tots els diners del món, gairebé. Farem la prèvia d'aquesta jornada futbolística, parlarem també de bàsquet, d'aquesta nova final que afronta demà el bàsquet Sitges contra el nou bàsquet Olesa, a Pinsbens, a partir de 6:15 de la tarda, del partit que demà també jugaran aquí a Pinsbens a partir de 7:45 del vespre amb el Club Patí Subur Sitges, que tindrà ganes segurament de trencar aquesta dinàmica negativa que l'ha dut a perdre els 5 últims partits. Rep demà al Riudoms, amb horari, com dèiem, 7:45 del vespre. Hi ha poqueta cosa més, parlarem també de futbol sala, de futbol femení, i parlarem uns minuts, hem parlat uns minuts amb Pato Melvin, ella és la presidenta del Sitges Hockey Club, perquè ens apuntés algunes cosetes de l'actualitat de l'entitat, un Sitges Hockey Club que va poder organitzar el passat cap de setmana una jornada, un torneig familiar, per així dir-ho, al nou camp de la Plana. Aquest divendres 28 de març de 2025, repàs com sempre per començar amb alguns dels partits de la jornada futbolística a la primera divisió de juvenils. La Blanca, que juga amb el camp del Martorell demà a partir de 6:00 de la tarda, un Martorell que, atenció, ha estat de moment un dels dos equips que han estat capaços de derrotar a la Blanca. Es van dur la victòria per 1-2 al Nou Pinsbens en el partit de la primera volta. L'entrenador de la Blanca, en Josu Julián, recordava en aquest passat dilluns al programa Temps de Descompte que l'equip ha de seguir bàsicament en la mateixa línia que els ha dut a liderar la classificació des de la segona jornada.
No seria la primera història que es trunca al final o que el que ve per sota ve més força. I no, nosaltres hem de continuar fent les coses com fins ara, com des de la jornada 2 que portem de líders, i crec que hem estat molt coherents en el sentit d'anar dia a dia, de no tirar les campanes al vol i de només centrar-nos en el dissabte. I a partir d'aquí valorar com ha anat el partit i tornar a començar. I és el que tornarem a fer avui, doncs tornar a començar, oblidar-nos de la victòria del dissabte, que va ser molt patida, i pensar que el Martorell doncs ens ho ficarà molt complicat. De fet, és l'únic equip que ens va guanyar la primera volta.
Clar. Sí, sí.
I voldran tornar a guanyar, segur. O sigui, és que és això.
Bé, doncs aquest Martorell Blanca Subur de la primera divisió de juvenils, partit de la 23a jornada que jugarà demà, com dèiem, al camp Torrent de Llops de Martorell a partir de 6:00 de la tarda. Duel interessant també a la segona divisió de juvenils, demà al Nou Pinsbens, on es veuran les cares el juvenil B de la Blanca i la Fundació Vilanova, partit entre segon i tercer classificats, que en el cas de la Blanca és important per seguir amb opcions de poder atrapar amb el Cubelles al capdavant de la classificació i, per tant, amb opcions de ser l'any que ve a primera divisió. Partit, com dèiem, que jugaran demà al Nou Pinsbens a 7:45 del vespre. I el cap de setmana també ens porta derbi sitgetà de cadets de segona divisió, amb el cadet B de la Blanca, líder, voldrà de ben segur seguir amb les seves opcions d'acabar el campionat assolint l'ascens a la primera divisió. Amb el seu davant tindrà el cadet B de la Unió Esportiva Sitges, que ocupa ara mateix el 7è lloc de la classificació. L'enfrontament, recordem, demà al Nou Pinsbens a 6:15 de la tarda. Les 11 del matí, gairebé 11 i un minut del matí, anem cap a la primera catalana, perquè en aquest cap de setmana juga la 24a jornada de Lliga i la Unió Esportiva Sitges, després de la derrota amb l'Atlètic Vilafranca, mirarà de refer-se amb aquest diumenge al migdia al camp del Catllà. Un Catllà que ara mateix ocupa el novè lloc de la classificació i que al seu camp presenta un balanç de 4 victòries, d'un empat i de 6 derrotes. Els darrers precedents que tenim, doncs, un empat sense gols en el partit de la primera volta jugat aquí al Municipal d'Aiguadols, mentre que la visita dels Sitges la temporada passada al Catllà va acabar amb una victòria per 2-3. Però si d'un equip poquet pots refiar-te'n, és el Catllà. Toni, bon dia.
Bon dia.
Perquè més d'un ensurt ha donat l'equip del Catllà.
Sí. Home, és capaç de guanyar en camps molt complicats.
Home, anat... d'entrada ja tens el precedent de l'últim enfrontament, de l'empat a 0 de la primera volta aquí a Aiguadols.
Sí.
I és un equip que no has pogut guanyar.
No, correcte. I a més, jo penso que fins i tot va treure un bon resultat al camp del Martorell, el que hi ha, un Martorell que està segon i que va ser capaç de treure un bon resultat allà. Em sembla que
un empat, crec que va ser un empat.
Sí, un empat. No, és un equip complicat, és un equip que cobreix molt bé els espais, que no et deixa jugar, que potser el que li falta una miqueta més és tenir alguna cosa més endavant, ser més ofensiu, però treballa molt bé defensivament i doncs el que passa és que aquí canviarà les tornes, no? Aquí ells tindran que portar la iniciativa i el Sitges se pot aprofitar una miqueta de ser un Sitges doncs, que en aquesta segona volta ha jugat 4 partits, ha guanyat tan sol un, ha empatat 2 i ha perdut un altre, parlo de camp contrari.
Sí.
I doncs tindrà que anar a callar doncs, a sumar el que aquí va restar la setmana passada.
Veurem quina versió del Sitges es veurà diumenge al Catllà. Esperem la millor.
Esperem que sigui la millor, esperem que sigui la versió de l'any passat, una versió en la que el Sitges va ser capaç de guanyar aquell partit. També ens trobarem amb un dia potser com ens van trobar l'any passat, de vent, no? Perquè demà es diu que bufarà bastant el vent.
Sí. I que no tindrem pluja, però tindrem vent, diuen.
I per això el diumenge potser el Sitges es trobarà amb això. Però el Sitges el que té que fer és buscar la seva millor versió, mirar de guanyar el Catllà per seguir somiant a dalt, perquè doncs, un empat potser és molt poc i una derrota seria fatal.
Perquè, Toni, mirem de reull ja el partit de la setmana que ve.
Sí, Martorell.
Et ve el Martorell aquí a Aiguadols, sí. Per tant, important treure un bon resultat diumenge al Catllà i després ja pensarem en Martorell, però serà un partit, el del Martorell, no decisiu, però sí que molt, molt, molt important.
Clar, i encara
per acabar de definir el que pot passar o pot acabar passant aquesta temporada.
I encara pot ser més important si el Sitges fa els deures al Catllà i sumen els 3 punts. Ja no parlem d'un, parlem de 3 punts. Si sumen els 3 punts, que tu esperes aquí al Martorell amb les teves millors armes, un Martorell que aquí se té que sentir incòmode perquè està acostumat a jugar en camp gran, però per això el Sitges el que té que fer és doncs, jugar-li de tu a tu al Catllà, de guanyar-lo i sumar 3 punts. No és impossible, el Sitges pot fer-lo. De fet, el Sitges ha estat capaç de guanyar el camp del Sant Boià, potser una de les victòries més destacades, no? A part del camp del Sant Ildefons, en la primera volta. Té que fer el mateix, té que doncs, lluitar, treballar i intentar guanyar els 3 punts.
Martorell, que, com saben, ha canviat fa molt poquet d'entrenador. Lluís Macià, l'ex del Club de Futbol Vilanova, és ara mateix qui ocupa la banqueta del Martorell.
Sí.
Han faltat dos resultats així una miqueta dubtosos i la gent de Martorell no ha tingut paciència.
No, i quan era un entrenador nou aquest any, Vull dir, aquesta temporada havíem fitxat aquest nou entrenador, dos partits que no li sortien les coses al camp de Martorell i canvia la banqueta. Home, un entrenador que està entrenant la Lliga Elite, que no ha pogut seguir amb el Vilanova, però que és un entrenador que coneix molt bé aquestes categories i el Martorell pot anar molt bé, no? De fet, va començar amb victòria. Sí que el Martorell juga millor ara, a camp contrari, que no a casa seva. A casa seva té moltes dificultats.
Doncs no és la millor notícia, aquesta.
M'entens? I pues, sí, no la millor notícia perquè té que venir aquí.
Tenint en compte
aquí,
que
no?
És el proper en visitar Aigua Dols. Sí.
I però el que passa és que es trobarà un Sitges diferent. Esperem que no es trobi el Sitges de la Fundació, el Sitges que va jugar amb la Fundació, perquè podia haver guanyat en la primera part i va acabar perdent.
Doncs l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, Àlex Villa, que parlava l'altre dia de centrar-se bàsicament només en el partit que han de jugar més enllà del que puguin fer amb la resta de rivals.
Sí, no queda una altra.
Sé que és un tòpic, però...
I jo crec que més que mai ens hem de centrar en jugar el proper partit i no pensar en res més que no sigui el nostre proper partit, perquè potser des del cos tècnic també inconscientment vas parlant pues, d'altres partits, del que tens ara, sinó del que tens ara, del de després, de qui juga a Martorell, qui juga a la Copa, i al final...
És normal, això, tampoc, eh?
Sí, però sempre i quan no et descentri tu del teu camí. Nosaltres hem de fer els 3 punts, jo sempre ho dic, i a partir d'aquí, doncs mira, veure què fan els altres, perquè ara qualsevol resultat que veiem serà negatiu.
Bé, faig l'última, Àlex, s'ha d'anar a buscar el Callal, que has perdut avui aquí.
Sí, sí, tant. Ara no queda un altre que anar cada vegada tenim menys marge d'error si volem aspirar a pujar a directes o a fer una promoció. També, bueno, això ens dirà què som com a equip, fins on podem arribar, i és un repte bonic i que ho afrontem amb moltes ganes. No, per mi no s'ha acabat res, jo el dimarts ja netejo a la gent, treballem com mai i ja pel següent partit.
El Callà Unió Esportiva Sitges, partit que jugarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia amb el camp municipal del Callà. Estava jo mirant amb qui jugava tant la Cooperativa com el Martorell. Doncs el Martorell rep al seu camp, Toni, el Sant Boià. És un molt bon partit aquest.
Molt bon partit, dubte, eh? Molt bon partit. Sí, sí.
El diumenge també a partir de les 12. I la Ciutat Cooperativa visita Vilafranca per jugar amb aquesta Fundació Atlètic Vilafranca que ve de guanyar precisament el Sitges a l'última jornada.
A veure
partit,
si...
en aquest cas, que jugarà demà a les 6 de la tarda.
A veure si fa els deures com els van fer aquí.
A veure si li fa una mica la guitza, no?
El que passa és que es trobarà amb un equip, la Ciutat Cooperativa, que és un futbol directe, que és molt diferent al que practica el Sitges.
Sí, sí.
I al Vilafranca el que li va bé és que juguin la pilota. Quan juga la pilota afronta el partit amb molta garantia, i és el que li va passar aquí.
Ara mateix les 11 i 8 minuts del matí. Si parlem, per exemple, de la tercera catalana, ens hem de fixar en una jornada que d'entrada ens porta el partit que demà, a partir de 6:15 de la tarda, jugaran a Aigua Dols, el Sitges B i un Hortonenc que a poc a poc ha anat escalant posicions fins a col·locar-se 6è amb 37 punts. Els mateixos, per exemple, que suma el Canyelles, i 2 menys que el Sitges B. Trajectòria, per tant, ascendent d'aquest Hortonenc, que porta 4 victòries consecutives i que a la primera volta amb el seu camp es va imposar per 3-0. Per tant, és un equip a tenir molt en compte, tot i que tu has insistit en més d'una ocasió, Toni, que l'Hortonenc és molt més fiable al seu camp que no pas fora.
Sí, sí, va començar més bé al seu camp. De fet, al seu camp era molt difícil el fet de sumar. El que passa que ara, tu l'has dit, no? Porta 4 partits consecutius,
sí,
guanyant.
Sí. Això l'ha pujat fins a col·locar-se en aquest gruix d'equips que lluiten per aquesta segona plaça.
Amb el que representa això, no? I per davant, doncs, s'ha carregat al Ribas, s'ha carregat amb molt bons equips en aquests 4 últims partits, i això vol dir que aquí vindrà per totes, no? Tenim que confiar molt en aquest Sitges, un Sitges que ha millorat molt, doncs, que va estar a punt de guanyar el camp del Canyelles, fins i tot va tenir un 0-3, li va passar el mateix al camp de l'Espirall, que se va posar per davant i va acabar empatant, però tot això té que aprofitar aquí, que mira aquí, d'acabar de matar els partits i acabar guanyant a l'Hortonenc. Sí, no li queda un altre remei, té que guanyar a l'Hortonenc per seguir doncs dalt, perquè si no suma un bon resultat se complicaria molt, almenys el fet d'estar allà per jugar la promoció.
Amb alguna opció. En aquest sentit, l'entrenador del Sitges B, David Ávila, aquest passat dilluns al programa Temps de Descompte, m'explicava que, malgrat les dificultats en forma de baixes, l'equip encara no ha deixat de ser competitiu.
Seguimos sumando, seguimos compitiendo a pesar de las adversidades, de las bajas, Vamos, yo llevo 7 partidos, en los cuales han participado juveniles en 6 partidos de ellos, incluso titulares. El jugador más determinante de la plantilla puede ser considerado Jair. Solo he dispuesto 2 partidos de él. Casañola sale de lesión. El otro día tenemos a Pau Junyent haciendo de portero suplente porque nuestro portero, uno estaba de vacaciones y el otro tuvo que ir con el A. Es decir, que bueno, al final creo que estamos compitiendo bien. Estoy contento y bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, luchar hasta el final y a ver si podemos dar ahí la acogida al Olivella, pero bueno, lo importante es lo que están haciendo los chavales, compitiendo, se están dejando el alma en cada entreno, en cada partido, hay muy buen vestuario y en ese sentido soy tranquilo, ¿no? Pero si viera otras cosas, las sensaciones serían diferentes, ¿no? Pero lo que veo a día de hoy es muy positivo.
Bé, doncs aquest Sitges B, Toni, que està lluitant contra els elements, com aquell qui diu, en forma de baixes, eh? Bàsicament, sí. Tot i així, com apuntava David Ávila, bé, els jugadors amb els quals ha dipositat la confiança, alguns d'ells juvenils, doncs estan responent.
Sí, això és important perquè... Doncs,
I en un moment decisiu de la temporada, en què t'estàs jugant, doncs gairebé cada partit l'has d'afrontar com si fos una final.
Molt decisiu.
Demà contra l'Hortonenc, dissabte que ve a Moja, després aquí amb el Ribes... Clar, és que...
Sí, clar, això és molt, molt, molt important, no?, per a l'equip, que puguis disposar de juvenils i que no es noti, no?, que treballin com poden fer-lo, doncs, els jugadors que estan acostumats a fer-lo al llarg de tota la temporada, no? Jo penso que, doncs, depèn molt dels Sitges, depèn molt demà dels Sitges per poder guanyar l'Hortonenc. Compte, un Hortonenc que té un home, l'Agustí López Pérez, que porta 13 gols, és el màxim realitzador de l'Hortonenc. És l'únic que marca gols, sobretot al seu camp marca molt gols, i això és el que té que, sobretot, treballar molt en defensa, buscar les contres dels Sitges i fer-li mal a l'Hortonenc.
Jo crec que aquest equip, l'Hortonenc, Toni... pot jugar tranquil. I et diré per què. Perquè no és un equip que, en principi, podia entrar en aquest grup de favorits, si es pot dir així. Ve de baix, ve amb trajectòria ascendent, s'ha col·locat aquí i suposo que deuen pensar bueno, anem a veure.
Sí, a més...
Sense cap pressió.
Sí, i és la primera temporada en aquesta categoria.
Per això, que venen de quarta catalana.
Per això, que és la primera temporada. El que passa és que ha fet un molt bon equip, té molt bons jugadors, ha anat de menys a més, estan allà, ara es comencen a creure que poden estar per dalt del tot i lluitar-li a los equips del Garraf doncs aquesta promoció, perquè si tu mires la classificació, tots els que comanden la classificació
sí,
són equip
tenim l'Olivella segon, el Sitges B tercer, el Ribas quart, el Canyella cinquè, l'Hortonenc sisè...
Per això. I a més, compte que se poden beneficiar perquè el Canyella juga al camp del Molanta.
Sí, senyor, és un os, el que té el Canyella aquest cap de setmana.
Sí, allà estarà Adrià Alonso i en Montmeneu esperant...
Sitges bé també ha de visitar Sant Pere Molanta,
Sí.
És un camp que a mi em fa especialment respecte.
Sí, però molt, i ara té un bon equip, el Molanta, i estan traient bons resultats.
L'Olivella sí que té el partit més teòricament senzill perquè rep al seu camp el Torrellenc.
Sí.
I compta amb el Ribas que rep el Moja, un Ribas que, vaja, si ens hem de fixar en els resultats, en els dos últims resultats, 2 derrotes, has rebut 8 gols en 2 partits, no deu passar per un bon moment. Si ens fixem, repeteixo, en els resultats.
Sí, passa que això sorprèn una miqueta perquè si mira la plantilla... Per mi és la millor plantilla que n'hi ha
en aquesta
tercera catalana.
Tros d'aquí, no, tros de plantilla.
Una plantilla formidable, Inclús em diria que més jugadors que el Capellades que està escombrant en la categoria. Però no li surten les coses.
Doncs de moment no. Veurem fins a on arriba aquest Ribas de Xavi García. Gairebé 11:45 del matí. Deixem el futbol, anem ja cap al bàsquet. Parlem, com dèiem, de bàsquet, perquè hem de la Copa de Catalunya sense pràcticament marge d'error. El bàsquet Sitges s'enfronta demà a 6:45 de la tarda al nou bàsquet Olesa amb Napins Vents. Una nova final per als homes d'Edu Piñero que arriba tot just després de la derrota de l'última jornada a Ciutat Vella. El jugador veneçolà del bàsquet Sitges, Randy Parra, ens parla precisament d'aquest últim partit i del que ha estat la seva adaptació a l'equip aquesta temporada.
La sensación es un poco poco mala, porque creo que pudimos haber hecho más como equipo para obtener la victoria. Cometimos errores que al final del partido nos costaron. Hay que hacer ajustes como equipo para obtener las victorias que quedan y poder terminar la temporada en un buen puesto.
Aunque tú personalmente hiciste un buen partido, acabaste con 15 puntos, y si no me equivoco, jugaste 34 minutos.
Sí, correcto. Pero, o sea, en lo personal, como siempre he dicho, que las estadísticas personales son eso, pero unas estadísticas personales. Mientras el equipo no se lleve la victoria, no estamos logrando nada. Soy más de ganar los partidos que mirar las estadísticas.
Aún y así, ¿crees que jugaste tu mejor partido, Randy?
Aún así, siento que pudo haber jugado un mejor partido. No creo que ese sea mi mejor partido.
Quedan 4 partidos. Serán, sin duda, 4 finales, Randy. 2 en casa, 2 fuera. ¿Cómo lo ves tú personalmente?
No, bueno, personalmente creo que es un reto para mí, para todos los compañeros que nos quedan 4 finales. Saldremos a darlo el todo por el todo para obtener la victoria y obtener el campeonato en esas 4 en esas 4 finales.
¿Notáis la presión? ¿Notáis que el equipo no acaba de dar ese paso definitivo? Que sí, que se han hecho buenos partidos, como el que jugasteis hace poco aquí en Pinsbens contra el Rivas. Pero queda ahí esas derrotas, por ejemplo, contra Collblanc en la prórroga, la del otro día contra Ciutat Vella. Falta quizás ese paso definitivo, ¿no, Randy?
Quizás presión yo creo que tenemos todo, porque en el deporte, un jugador que te llega que no tiene presión, creo que no está jugando deporte. Pero sí, hay cositas que creo que debemos ajustar para poder obtener las victorias y salir del bache en el que estamos.
Cuesta jugar con esa mochila a veces pesada, ¿no? De decir, bueno, estoy obligado a ganar, si no quiero complicarme un poco más la clasificación.
Sí, cuesta un poco, porque a veces te puede la misma conciencia te puede traicionar y te puede llevar a cometer errores.
Bueno, pues hemos de conocer un poco quién es Randy Parra. Vienes, creo, del básquet venezolano, ¿no?
Sí, jugué en Venezuela en el equipo de Marino, profesional allá en Venezuela, y una oportunidad que me dio el club de Siche, y estoy agradecido.
¿Cómo vienes aquí a Sitges? ¿Cómo se produce tu incorporación aquí?
Yo tengo un hermano aquí que ya tenía tiempo viviendo, y yo vine a visitarlo y eso, y a pasar un tiempo aquí, y el Jordi me dio la oportunidad de ir a entrenar y me dijo que sí podía hacer el equipo, y yo encantado de participar.
Creo, si no me falla la memoria, Randy, que debutaste el día que jugasteis contra el Ribes, contra el San Pedro de Ribas, allí.
Sí, allá en San Pedro.
Ahí jugaste tu primer partido.
Sí,
bueno, ¿qué sensaciones o qué recuerdos guardas de ese primer partido?
Mira, las sensaciones, como te dije, al principio un poco de nervio, porque no se juega el mismo baloncesto que se juega en Venezuela. Aquí se juega un poco más táctico, más con jugada, ya es un poco más estático, más uno contra uno. Pero a medida que iba pasando el partido, me fui adaptando y pude realizar lo que el entrenador me pedía, y obtuvimos la victoria en ese juego.
¿Te ha costado mucho la adaptación?
Sí, un poco me ha costado, porque a veces es como un sub y baja que tenemos los jugadores, pero yo creo que ya me adapté totalmente y puedo dar lo mejor de mí en estos cuatro partidos que quedan.
Y bueno, ya conoces a Edu, un entrenador exigente que exige lo máximo de los jugadores. Conoces ya un poco más a tus compañeros. Poco a poco estamos viendo ya quizás la mejor versión, ¿no?, de Randy.
Sí, correcto. Ya sé cómo es la filosofía de Edu, que es un entrenador que le gusta exigir bastante, y bueno, ya conozco más a mi compañero, ya sé cuál es su fuerte, ya sé cómo afrontar los partidos.
Bueno, Randy, ¿cuál es tu idea? Más allá de la temporada, ¿tu idea es seguir aquí? ¿Vas a seguir? ¿Vas a marcharte?
Mira, yo en plan tengo un viaje a Venezuela, pero no es por juego, es motivo más personal.
Sí.
Tengo que ir a solucionar unos papeles en Venezuela y luego vuelvo.
Uh-huh. ¿Echas de menos Venezuela?
Sí, extraño a mi familia, a mi mamá, a mi hija, a mi papá.
Claro, por tanto, aquí estás solo.
No, estoy con mi hermano.
Estás con tu hermano.
Yo con mi hermano. Sí,
sí. Pero claro, dejaste familia ahí en Venezuela.
Claro.
Claro, es difícil en este sentido. Y bueno, el baloncesto allí, ¿qué tal? Porque, bueno, desconocíamos que ahí quizás el más fuerte es el fútbol, ¿no? Pero el baloncesto, ¿en qué nivel lo situamos?
No, bueno, el realmente el deporte en Venezuela ahora mismo te vendría diciendo que es el béisbol.
Claro.
Sigue el baloncesto y después el fútbol.
Ah, por fútbol, este orden.
Sí, el que lleva, como quien dice, más, le dan como más vista es el fútbol, porque es lo que hacen ver, porque los partidos de baloncesto muy poco lo transmiten.
El fútbol es lo que llega más a la gente, claro.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Randy, un placer hablar contigo. Gracias por atendernos. Que vaya muy bien, que tengáis un buen final de temporada, a ver si el Basket Sitges consigue la permanencia en Copa Cataluña, que sería muy importante. Gracias, Randy.
Sí, vale, gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todos los fanáticos del Club Sitges.
Onze i gairebé 23 minuts del matí. Randy Parra, un dels jugadors del Bàsquet Sitges, que, com dèiem, se la juga. Té aquesta final, entre cometes, demà a partir de 5:45 aquí a Pinsbens contra el Nou Bàsquet Olesa. Parlem també d'hoquei, perquè demà, en partit de la 24a jornada segona catalana, el Club Patí Subur Sitges s'enfronta amb el Riudoms a Pinsbens, partit que jugarà a 7:45 del vespre i que per als de Jofre Vilà pot servir per trencar aquesta ratxa negativa que l'ha dut a perdre els 5 últims partits. L'equip, que segueix amb baixes importants per afrontar el que resta de temporada, en rebrà un rival que a hores d'ara es troba en la part mitja-baixa de la classificació. Partit, repeteixo, important per tractar de revertir una situació que ha dut a l'equip a deixar-lo sense cap mena d'opció de seguir lluitant per les places d'ascens. Vinga, seguim endavant i posem avui també una miqueta d'actualitat del món de l'hoquei herba, perquè en el passat cap de setmana el Sitges Hockey Club va poder organitzar un torneig familiar al nou camp de la Plana. Fou la primera presa de contacte amb el nou camp, en el que de moment només s'hi pot entrenar degut a que la seva superfície de sauló no està permesa per disputar partits. En aquest sentit, el Sitges Hockey Club, pel que sabem, està esperant poder aconseguir properament una moqueta per adaptar com cal al terreny de joc. De tot plegat, n'hem pogut parlar uns minuts amb Pato Melvin, la presidenta del Sitges Hockey Club.
Bueno, te cuento. Nosotros en el club este año se plantearon desde la dirección deportiva hacer un evento por categoría para que los socios nos conociéramos un poquito más, ¿no? Hablamos desde niños hasta padres y en general. Entonces, en esta ocasión le tocaba a los papis organizar su evento y propusieron hacerlo en el campo nuevo, no camp, le llamamos. Entonces, bueno, agilizamos un poquito con el ayuntamiento, con el señor Monasterio, para ver si por lo menos podíamos tener dos bañitos, baños de estos químicos, y hacerlo ahí. Y la verdad, no fue una inauguración oficial, pero sí que fue un contacto con lo que se luchó para tener y con la ilusión de lo que va a venir, ¿no? Y la verdad que fue muy lindo porque fue abrir el candado, entrar y decir, wow, ahora sí, esto tiene pinta, ¿no?, de un campo de hockey.
Porque, cuéntanos, Pato, ¿el campo ya está terminado o todavía falta algo?
No, el campo está espacio, está el vallado, falta mucho todavía, porque así como estamos no podemos competir, pero estamos en la lucha de conseguir una moqueta segunda mano que... No puedo decir nada ahora, espero me puedas llamar en un mes y te cuento con más detalle.
Por lo tanto, en las actuales condiciones podéis entrenar y poco más, ¿no?
Estamos entrenando, vamos a hacer trubadas como el otro día, sea entre nosotros o sea con algún equipo que quiera venir, algún partido, algún entreno más, porque también estamos muy limitados de espacio donde estamos actualmente por el tema de horario. Entonces, claro, ahí tenemos un lindo sitio en el que podemos trabajar, evidentemente no con la técnica que necesita el hockey, pero sí a nivel espacio.
Claro,
así
claro.
Que, bien, con visión de futuro, porque esto nos permite también pensar en la temporada que viene.
De acuerdo, porque el terreno es tierra, ¿no?
El terreno es sauló, sería una especie de arenilla y más compactada. Para lo que hicimos el otro día es correcto, pero para competir no. Entonces hay este puntito además que estamos como club luchando, ayuntamiento, bueno, todos nos van a federaciones, española, catalana, ayudándonos para ver si conseguimos esta moqueta a segunda mano.
Claro, aquí lo ideal es, como comentas, conseguir esa moqueta, ¿no? Porque si no, sería difícil, difícil.
Sí, la moqueta es la clave para poder ya trasladar las competiciones ahí, clave, fundamental. Y, de hecho, que Cadetas pueda jugar en campo de once, que Papis pueda jugar en campo de once, ya... Cambiaría mucho todo.
Claro, la historia cambiaría un poco.
Sí.
Cuéntame, Pato, ¿qué sensaciones tuvisteis al pisar el campo?
Y a ver, la verdad que es muy emotivo, porque si bien todo el mundo nos dice, bueno, hace poco tiempo que están, hay gente que ha estado 30 años, bueno, vale, pero nosotros menos, o sea, y por eso está mal, no, al contrario, ¿no? Vamos luchando, y la verdad que... En un momento no pudimos evitar emocionarnos, sobre todo las personas que estamos desde los principios, que sabemos lo que se ha luchado. Y bueno, tenés como todo por delante, todo tenemos por delante. Ahora poder crecer como club, disfrutar. Aparte fue muy lindo ver la familia, mamás, papás, hijos jugando, algún familiar que vino a ver qué tal y terminó metiéndose a jugar. Muy, muy lindo, que es la idea como club, ¿no? Desde el principio ser un club familiar.
Y claro, con este elemento que es fundamental, como es el campo, no sé si el futuro se ve distinto.
Y mira, Piti, nosotros desde que empezamos hace 4 años tuvimos 2 posibilidades de una moqueta de segunda mano que, como no teníamos dónde ponerla, las perdimos. Y una venía de Ciudad del Campo de Madrid y otra venía de Tarrasa, y por no tener dónde ponerlas, no. Entonces ahora sí tenemos espacio y ahora, si Dios quiere, sí. Repito, el mes que viene, si podemos hablar, podremos llegar a tener una moqueta, y esto nos permite hacer una campaña también escolar grande, porque el año pasado en mayo hicimos campaña escolar y en septiembre nos encontramos con 40 niños más, doblando categorías y claro, stop, porque ¿cómo hacemos, no? No hay espacio, o sea, los miércoles no cabemos en el campo, no teníamos más entrenadores, hay que 2 equipos para competir, etcétera. Entonces ahora hay todo un plan estratégico, plan B, que si tenemos moqueta ya podemos arrancar, incluso Hockey Plus, como se dijo siempre, que es hockey con discapacidad, que distintos clubes puedan venir de fuera, incluso a hacer unos amistosos aquí, Inglaterra, Estados Unidos. Ha pasado por mi trabajo, que me han contactado para hacer eventos, y claro, no los puedo tener en casa, los tenemos que derivar, ¿no?
Sí. Te pregunto también por esas porterías que os han cedido la gente de Club Egara.
Sí.
Que las utilizáis para jugar en Olivella, creo, sí. Para que puedan jugar las cadetes y los papis, creo, ¿no?
Sí, te cuento. Nosotros para poder competir ya en septiembre tuvimos que, con la colaboración del Ayuntamiento también de Olivella, nos cedieron el campo gratuitamente, y el Ayuntamiento de Sitges cedió 2 porterías para poder utilizar en Olivella. Entonces, con la colaboración de ambos ayuntamientos pudimos llevar 2 porterías de Sitges para ahí y poder jugar. ¿Qué ocurre? Que ahora, teniendo esta tierra habilitada para poder jugar, esas porterías tenían que volver para Sitges. Entonces, en un partido de cadetas en Tarrasa, vimos 2 porterías tiradas en un rinconcito en el Club Egara y, bueno, las fuimos a pedir. Y, bueno, y si están acostumbrados a que pidamos, y por suerte nos ayudan. Entonces, se las tuvo que ir a buscar de una manera muy anecdótica porque no entraba en el camión, entonces tuvieron que cortar y luego volver a ensamblar. Así que así vamos en este club.
Vaya aventuras, ¿eh, Pato?
Muchas aventuras, muchas.
Bueno, sí. Pero si al final son buenas, pues se pueden explicar con una sonrisa en los labios, sin duda.
Y siempre agradecer, porque siempre hay un club grande al que le sobran cosas y hay un club pequeño que las necesita, o por lo menos nosotros estamos ahí atentos a ver qué se saca la gente de encima para nosotros repescarlo acá para Siche.
Perfecto. Déjame preguntarte también por la buenísima temporada que están haciendo las niñas de la Levín.
Sí, la verdad, vienen haciendo una temporada genial. Las niñas y los niños, tenemos a Levín mixto, sí. Se están jugando el campeonato. Ayer ganaron también en Tarrasa el mixto, digamos. Y bueno, estamos ahí esperando a ver qué tal las siguientes fechas. Sin decir nada, con bajo perfil, con un poquito de nervio, pero bueno, es lo que decimos siempre. En la base del club, y nosotros apostamos mucho el año pasado para incrementar esta base. Tuvimos que doblar estas alevinas, hay una alevín mixta y una alevín solo nenas, y bueno, ahí está el futuro, ¿no? Uh-huh. Hay que apostar,
sin duda.
Independientemente de los resultados, ¿eh?
Ya. Hablando de resultados, estaba mirando ahora un poco la trayectoria del equipo de las alevinas. Y bueno, han perdido solo un partido, lo perdieron contra el líder, contra Pedralbes. Bueno.
Sabés más vos que yo, hiciste los deberes. No me sé todo exactamente con quién han perdido, con no, pero también ganaron el campeonato de hockey sala.
Sí.
La verdad, están teniendo un nivel, insisto, que en el hockey están teniendo un nivel de juego con la hierba, que es un hándicap. Aplauso para ellas, por el esfuerzo, para las entrenadoras, porque la verdad lo están haciendo fenomenal.
Bueno, Pato, pues muchísimas gracias por atendernos una vez más. Queríamos repasar un poco la actualidad del club, aprovechando pues lo que te comentaba, el hecho de que podéis ya, de momento, ir entrenando en ese nuevo campo y en un futuro esperando esa moqueta. Pato, muchísimas gracias. Allá. Y que tengáis un buen final de temporada. Seguimos hablando.
Bueno, Pito, muchas gracias. Y te invito y pongo al aire para que quede el compromiso, a ver si lo escuchamos todos y se alinean los planetas, de hablar aquí a... Estamos en marzo, casi abril, para hablar para mayo, a ver si te puedo dar noticias más concretas.
Perfecto.
Y cerrar la temporada con una linda noticia. ¿Sí?
Pues sería...
Agendemos.
Sí, sería perfecto. Gracias, Pato, un abrazo.
Gracias a vos otra vez, hasta luego, adiós.
Dos quarts i tres minuts de 12 del matí, Pato Melvin, la presidenta del Sitges Hockey Club, que a poc doncs van veient la llum amb aquest nou camp a la plana, de moment amb Sauló, i en un futur esperant aquesta moqueta per poder-hi jugar partits oficials. Bé, acabem amb futbol sala i amb futbol femení. A la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala, per exemple, es juga la 19a jornada amb el Club Futbol Sala Sitges, que defensarà el recent assolit liderat jugant diumenge contra el Cubelles Futbol Sala, partit que es jugarà amb el Poliesportiu Municipal de Cubelles a partir de 6:45 de la tarda. Per la seva banda, l'equip de futbol sala de la Unió Esportiva Sitges jugarà amb la Pinsbens, ho farà contra el Torre Lavit el diumenge a partir de 8:00 del vespre. I un apunt de futbol femení, perquè a la Lliga Amateur de Futbol Femení, de futbol 7, l'equip de futbol 7 del Sitges juga aquest diumenge a 1:15 del migdia davant el Sant Mauro, partit de la 22a jornada que es disputarà al camp municipal de futbol de Santa Margarida de Montbui. 12:45 del matí, amb la prèvia fem petita pausa i anem ja cap a la tertúlia.